Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb José Luis Galindo.
Els socialistes i delegació de govern a les Illes demanen als populars que aturin el que consideren un boicot al procés de regularització de migrants. Aquesta setmana s'hi han format grans coes als ajuntaments per l'allau de visites per aconseguir el certificat de vulnerabilitat, un dels documents necessaris per la regularització. El PP i el govern balear consideren, però, que el responsable d'aquesta situació de col·lapse és únicament l'Estat pel fet d'haver-se aprovat de forma tan ràpida i sense previsió mitjançant decret. La Felip, els representants dels ajuntaments, denuncia que a les Balears la situació és encara més caòtica i lamenta que no hi hagi hagut reunions a tres parts entre representants de l'Estat, govern autonòmic i consistoris per preparar-se per aquest procés. Altres titulars. El Partit Popular manté que l'expresidenta del govern, Francina Armengol, ha mentit sobre la seva relació amb Koldo García en el marc del cas Mascaretes. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. Això després que s'hagi conegut l'informe de la UCO que els socialistes interpreten de manera totalment diferent. Afirmen que demostra que a Balears es va fer una gestió correcta a l'hora de comprar les mascaretes.
Detingut un empresari de Porto Cristo per intentar subornar la directora general de Costes i Litoral del govern amb 20.000 euros.
L'home es va presentar al despatx de l'alt càrrec amb una capsa de bombons i els doblers per abordar una problemàtica, un problema relacionat amb permisos vinculats als seus negocis.
La patronal d'agències de viatges, Aviva, preveu un encariment dels bitllets d'avió per la pujada del querosè.
Descarta, però, cancel·lacions. La patronal confia en que acabi prest el conflicte a l'Orient Mitjà davant el risc que afecti una temporada turística que encara es preveu bona a les Illes.
I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia, l'Azul Marino. Mallorca juga avui el títol a la Lliga Challenge i l'ascens directe a Lliga Femenina. En el darrer partit que jugaran com a local a la fase regular són molts davant el Canoe, equip situat en zona de descens. I pel que fa al futbol, sala l'Illes Balears per Palma-Futsal afronta el tram més decisiu del curs visitant la complicada pista del gim Cartagena i ho farà amb l'objectiu de mantenir-se en la zona alta i consolidar les opcions de play-off a falta de 6 jornades per tancar la fase regular.
Previsió del temps. Què es vol, Pedro Roger? Bon dia.
Bon dia, encetam el cap de setmana amb unes condicions molt tranquil·les. Avui el vent bufarà fluix i la mà estarà en calma. Dia perfecte per a la gent que vulgui sortir al mar. Això sí, la temperatura de l'aigua encara es troba entre els 17 i els 18 graus. Va en augment, però encara es troba en un valors baixos. Quant a la temperatura, podran sumar qualque grau més sense esperar grans canvis respecte d'ahir. La màxima girarà entre els 22 i els 27 graus aproximadament. I tot això estarà acompanyat per un cel en sol, però també en presència de núvols prims, que ens podran deixar per moments un cel un poc més enteranyinat. I en vista demà continuarà la mateixa calma i fins i tot amb un cel encara més net.
I pel que fa a les carreteres, hi haurà durant el dia restriccions a causa de la prova ciclista 3 dies de Mallorca. Al matí, a partir de les 9, entre Campos i la colònia de Sant Jordi, i l'hora baixa, a partir de les 3 i mitja, a Porreres, Vilafranca de Bonany, Felanitx i Campos. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López, a el control tècnic, començam.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
El delegat del govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez, demana al PP que no boicotegi el procés de regularització de migrants. Per dir que l'administració ha d'estar al servei dels administrats, Rodríguez ha demanat que els serveis de les institucions es dimensionin tal com es fa durant la temporada turística.
Pido al Partido Popular que en aquellas instituciones que gobierna deje de torpedear este proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que facilite a los empleados públicos de las instituciones el desempeño de su función. Las administraciones públicas tienen que dimensionar sus recursos para atender las necesidades que surgen en cada momento. lo hacemos en la temporada turística.
Els socialistes parlen de bloqueig. Concretament, el grup municipal socialista d'Eivissa apunta que el consistori estaria impedint l'emissió de certificats de vulnerabilitat, que és un dels requisits perquè aquestes persones puguin iniciar els tràmits per regularitzar la seva situació.
Asseguren que existeixen instruccions internes per frenar aquests certificats. El PSOE adverteix que aquesta situació pot abocar moltes persones a l'exclusió social i laboral i exigeix a l'Ajuntament de Palma una rectificació immediata. És la regidora socialista Carme Bonet.
Estem davant d'un boicot en tota regla. És una enorme irresponsabilitat. Estan negant certificats de vulnerabilitat i estan condemnant en seient a la invisibilitat, a l'economia submergida i a l'exclusió. No estan parlant de tràmits, estan parlant de vides. Així que exigim a l'Ajuntament d'Eivissa que deixi d'actuar com un actor polític, partidista i que comenci a comportar-se com una institució.
El Partit Popular i el govern balear considera, però, que és l'Estat el culpable del caos i les llargues cues formades als ajuntaments de tot el país.
Apunten que els consistoris no estaven preparats per fer front a aquest procés. El vicepresident de l'executiu i portaveu, Toni Costa, qualifica d'irresponsable l'executiu de Pedro Sánchez per haver provocat, diu, una situació lamentable i de total improvisació.
Improvisació i irresponsabilitat d'una regularització massiva que va decretar el senyor Sánchez, però que després recau sobre les esquenes dels ajuntaments i les comunitats autònomes. Sánchez convida i paguen les Illes Balears.
Val a dir que el govern encara no ha presentat el recurs judicial per intentar aturar aquesta regularització. Tot i això, insisteixen que ho faran. El vicepresident ha qüestionat també si un procés d'aquesta transcendència s'hauria d'haver aprovat per decret.
Amb l'objectiu de regularitzar la seva situació, són molts els migrants que aquests dies s'adrecen a les oficines dels municipis en què resideixen. El volum de feina, per tant, s'ha incrementat arreu dels pobles i ciutats de les Balears. Batles i regidors del PP de Mallorca s'han concentrat a Marratxí per fer coneixedor el seu malestar amb el govern de Pedro Sánchez.
Denuncien que el govern central ha dit a darrera hora quins documents necessitarien per a la regularització i el batle de Marratxí, Jaume Llompart, ha manifestat, per exemple, el malestar de tots els edils populars d'arreu de Mallorca.
Sánchez ja ha provocat caos en el nostre ajuntament, tenint situacions límit i gens agradables a les nostres oficines, amb els nostres treballadors. Aquí avui de matí, inclús molts dels nostres ajuntaments, des de les 7:30 de matí ja tenim cues obrint a les 8:30, 9, les seves dependències, les oficines d'atenció ciutadana i les oficines de serveis socials per sol·licitar aquests certificats.
I el president de la Felip i Batla de Maria de la Salut, Jaume Ferriol, també ha criticat la manca de planificació i d'informació que sí que han tingut altres comunitats autònomes, diu.
Catalunya, mos hem enterat que fa més de 2 mesos que està tenint reunions delegació de govern, conselleria de serveis socials i ajuntaments per preparar això. Inclús han tingut formació els funcionaris de serveis socials. Per què aquí no s'ha fet?
Els que també estan a l'expectativa del que passa són els consolats. El degà del cos consular a les Balears, Michel Magnier, constata la manca de recursos i de personal per fer front a la demanda dels seus compatriotes.
Magnier ha reclamat a la delegació del govern, a l'Estat, que s'adoptin els mitjans necessaris per fer front a la tramitació en funció de com avanci el procés de regularització.
Sí, estamos en contacto con la delegación de gobierno, sí lo estamos. Estamos recibiendo información. Lo que ocurre es que hasta que usted sabe que la teoría es una cosa y la práctica a veces es otra. Y yo lo que quiero ver es ahora, cuando se está implementando y realmente está empezando a funcionar, ahí donde vamos a ver pues, posibles carencias que se puedan mejorar.
Pel que fa al cas mascaretes, lectura totalment diferent la que fan els populars i els socialistes sobre l'informe que la UCO de la Guàrdia Civil ha entregat a l'Audiència Nacional relacionat amb els contractes formalitzats pel govern de les Illes a empreses vinculades al cas Coldo durant la pandèmia.
El PP i l'actual presidenta del govern, volem dir, Margalida Provenç, acusen Armengol de mentir, mentre que l'actual president del Congrés diu que no va donar cap ordre casa per comprar mascaretes en plena pandèmia a través de les empreses de la trama del cas Coldo. Segons Armengol, l'informe de la UCO, que confirmaria els seus contactes amb Coldo García, demostren que es va fer una bona gestió de la compra d'aquest material sanitari.
No pot ser que la tercera autoritat de l'Estat hagi mentit. Hagi mentit en comissió d'investigació, en el Parlament, en el Senat, però també davant el Tribunal Suprem, dient que pràcticament passava per allà, que no coneixia Coldo, que no coneixia el Dama, quan en vista de més, i així ho demostra Suco perfectament, que tot això és fals.
Confirma plenamente aquello que yo he explicado durante estos dos últimos años, a pesar de todas las mentiras y tergiversaciones que he tenido que padecer, que todas las contrataciones que se hicieron fueron bajo la legalidad, que nunca ni yo ni nadie de mi equipo dio una orden política para que se contratara una empresa u otra.
L'informe de la UCO mostra que els primers contactes entre Francina Armengol i Coldo García van començar l'abril de 2020, que és un mes després que es decretés la pandèmia. Segons la UCO, l'exassessor del ministre Ábalos va escriure a l'expresidenta i li va demanar que li telefonés.
La investigació no concreta si es va produir aquesta telefonada, però sí que el mateix dia, qui era director de gestió del Servei de Salut a les Balears, Manuel Palomino, va escriure a García per demanar-li informació sobre un possible contracte de compra de mascaretes a l'empresa Soluciones de Gestió de l'empresari, també investigat, Víctor de Aldama.
Així és com el govern va adquirir material sanitari per valor de 3,7 milions d'euros que després no es va poder fer servir perquè no oferia el nivell de protecció exigit.
La Guàrdia Civil confirma que tot i els primers contactes l'expresident Armengol va derivar a Coldo García, a l'exdirector de gestió de salut i que ella no va intervenir en el procés de compra, no va donar cap instrucció perquè la gestió fructifiqués i tampoc no va pressionar ningú.
Tot i això, el portaveu de l'executiu autonòmic, Antoni Costa, ha expressat la seva indignació i qüestiona per què el govern d'Armengol no va reclamar els 3,7 milions d'euros a la trama fins a la investidura de Marga Proens com a presidenta. Per contra, l'altra interpretació, el portaveu parlamentari socialista, Iago Negueruela, exigeix una disculpa.
El Partido Socialista exige que se pidan disculpas. Que se pidan disculpas porque está clarísimo desde cuando uno lee el informe. Ya ayer lo teníamos claro y hoy ya, con más calma para haberlo leído ya dos o tres veces, pues uno lo que ve es que efectivamente lo que se dijo que pasaba es lo que ha pasado. Que se derivaban cualquier solicitud a los técnicos.
Els va deixar entrar hasta la cuina. Que els hi va posar les màximes facilitats. Pràcticament es varen entregar a ells. Era una relació de cordialitat absoluta. En definitiva, es va obrir les portes de bat en bat a la trama corrupta a les Illes Balears.
Els investigadors, a través de més d'una trentena de contactes entre Armengol i Coldo García, estudien quina era la posició de l'assessor dins el ministeri que dirigia José Luis Ábalos.
Segons la Guàrdia Civil, aquest intercanvi de missatges faria evident el poder que tenia Coldo, una influència que hauria fet servir per beneficiar l'empresari i comissionista Víctor de Aldama. L'informe assenyala que d'Aldama rebria una contraprestació mensual d'uns 10.000 euros en efectiu.
I parlem ara d'un altre cas de presumptes irregularitats, totalment diferent, però que s'ha conegut recentment. Un empresari ha estat detingut a Mallorca per intentar subornar un alt càrrec del govern. En concret, la directora general de Costes i Litoral, Maria Joaquina Ferrer. L'home li va oferir una capsa de bombons i 20.000 euros per solucionar un problema relacionat amb uns permisos vinculats al seu negoci.
L'empresari va anar al despatx de la directora general per tractar aquest assumpte i suposadament la va intentar subornar. Maria Joaquina Ferrer va denunciar, de fet, aquests fets davant la Policia Nacional i l'home va ser arrestat. Un jutjat de Palma s'ha fet càrrec del cas, n'ha declarat secreta la causa i fons de la Conselleria de la Mà i del Cicle de l'Aigua subratllen la correcta actuació de la directora general i la immediata comunicació dels fets a la policia. També ho ha fet el portaveu del govern, Toni Costa.
Orgull de la directora general de Costes i Litoral, que la Policia Nacional hagi detingut a un que ha perpetrat un presumpte suborn, entendran que no pugui més que
expressaràs la meva satisfacció.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Para ti, y también para ti. En Eroski te damos la banana granel a 1,39 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos de Eroski Natur a 10,95 euros kilo, la costilla de cerdo al corte a 4,95 euros kilo y el hojaldre de manzana a 3 euros bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
8:15, la patronal d'agències de viatges, Aviva, assegura que la situació internacional és d'expectació i incertesa. El seu president, Pedro Fiol, tal com fan aerolínies com Ryanair o EasyJet, no preveu un escenari de cancel·lacions de vols per l'encariment del querosè, però sí que preveu que tard o d'hora el preu dels bitllets s'encarirà de manera notable.
Fiol assegura que la manca de combustible que poden patir alguns aeroports, com ha passat ara a Cuba, pot fer que les aerolínies s'hagin de reprogramar per incloure escales on els avions puguin repostar, amb el que tot això comporta, però no creu que les aeronaus quedin a terra. Ara bé, sí que serà més car volar a partir d'ara, diu, i això a mitjà termini pot causar un lentiment del trànsit aeri.
Els missatges de prudenci, però no volen crear tampoc un alarmisme innecessari. No preveiem en aquests moments un estiu amb avions aturats per manca de carrossó, però sí un escenari de preus a l'alça i de més complexitat operativa si tota aquesta situació s'allarga.
El president de les agències de viatges confia que el conflicte a l'Orient Mitjà es resolgui tan prest com es pugui per evitar més mal a una temporada que a priori es preveia molt bona per al sector.
Els afiliats vinculats a activitats turístiques a les Balears varen augmentar al març un 11% respecte de fa un any, fins a acostar-se als 110.000 treballadors.
És el major increment percentual registrat en el conjunt de l'Estat segons Tour Espanya. El total d'ocupats en hostaleria, agències de viatges i operadors turístics a les illes, 97.000 són assalariats i prop de 13.000 autònoms.
I en aquest context de creixement de l'activitat, en el marc també del procés de regularització de migrants i de davant del pes cada vegada major de la població estrangera en el mercat laboral, la Federació Hotelera de Mallorca i els cònsols a les Balears han analitzat i debatut sobre com integrar aquests empleats que viuen aquí però provenen d'altres països. Són de nou Michel Magnier i el president de la Federació Hotelera, Javier Vic.
Aquí estamos casi en un 30%. Y además en aumento. Es decir, que tenemos que buscar los resortes, los medios, a través del cuerpo consular, para efectivamente que estas personas se sientan representadas y se sientan partícipes del proyecto de la Sociedad Balear.
Cada vez tenemos más trabajadores internacionales en nuestros establecimientos. La fuerza laboral de cada vez más es extranjera, tanto a nivel europeo como extracomunitario. Entonces, este evento lo que de alguna manera aspira es a cooperar con todos los cuerpos consulares.
Tot el que té a veure de forma directa amb el turisme roda a bon ritme. Diferent, però, és la situació del comerç. El petit sobreviu, però les reivindicacions arriben també de les grans superfícies, el manco, de la part laboral. Més d'un centenar de treballadors dels grans establiments comercials s'han concentrat aquest divendres a Palma per protestar pel preacord que farà que passin del conveni autonòmic a un d'estatal. La convocatòria l'ha fet el sindicat UGT, majoritari aquí a les Illes, per alertar de la pèrdua de condicions laborals i salarials si els 10.000 treballadors dels grans establiments i cadenes passen a acollir-se al conveni de l'Estat.
Això després que l'altre sindicat principal, Comissions Obreres, ha arribat a un acord a la mesa estatal de negociació amb l'associació Arte, que representa les principals cadenes textils, com les del grup Inditex, Mango, Primark o H&M. Mitjançant aquesta entesa, els empleats a tot l'Estat passaran a regir-se, com dèiem, per un conveni comú per tothom. Això farà que els treballadors de les illes perdin, explica, ja té molts beneficis assolits en el conveni autonòmic, que a més ara està en fase de negociació per millorar-se, segons ha explicat el secretari del sector del comerç del sindicat UGT, Belén Córdoba. Això implicarà, per exemple, passar de salaris de 21.000 euros a d'altres de 18.000, un salari totalment insuficient, diu, per una comunitat com les Balears.
Ese es el problema, que la gente necesita poder asumir el coste de su vida, su alquiler, sus comidas, pagar su luz, sus gastos, poder vivir con dignidad. Es que al final lo que estamos viendo es que hay una gran migración de de capital humano hacia la hostelería, que es donde realmente se puede sostener el empleo. En ese sector la gente se puede mantener dentro de una estabilidad. En cambio, en el comercio ya cuesta. Imaginaros si recortamos derechos.
Ha estat la primera protesta de comerciants, de treballadors del comerç, però no en descarten més, fins i tot no descarten fer vaga donada la negativa de Comissions Obreres i de l'associació Arte a negociar i exceptuar Balears de l'aplicació d'aquest conveni estatal. L'objectiu d'UGT és continuar negociant millores amb el conveni autonòmic del sector que va caducar, per cert, el mes passat.
L'Hospital de Son Espases reprogramarà per aquests propers dies cirurgies no urgents i reforçarà el personal en urgències a causa del pit de demanda assistencial que pateix d'ençà d'aquest dimecres. Segons el sindicat d'infermeria SATSE, aquest divendres hi ha arribat a haver 133 pacients a urgències.
Quina és portaveu d'aquesta organització sindical, Erlina Villande, denuncia que aquests punts de demanda són de cada vegada més freqüents i en fa responsable la gerent.
Este problema es algo que se está repitiendo cada mes y que la máxima responsable es la gerente Cristina Granados, porque una vez más no está en el hospital y no está coordinando los distintos servicios. Actualmente tenemos el problema de que cada servicio funciona independientemente sin tener en cuenta las problemáticas y las dificultades que presenta el otro, con lo cual esto implica un colapso tras otro colapso.
Diu Son Espases que la punta de demanda ha estat motivada per l'augment d'ingressos de pacients amb patologies complexes que requereixen més intensitat de cures, estades més prolongades i una elevada necessitat de recursos assistencials, fet que ha tensionat l'àrea d'urgències i les unitats d'hospitalització.
I que davant aquest escenari s'ha posat en marxa un conjunt de mesures per minimitzar l'impacte. Es manté obert a l'Hospital Verge de la Salut, s'informa, s'han reprogramat cirurgies no urgents per alliberar llits, s'ha reforçat el personal d'urgències i es manté el personal del Pla d'Hivern en les unitats d'hospitalització més afectades. Ho explica el director mèdic de Son Espases, Vicent Torres.
Son pacientes de mayor gravedad, con patologías más complejas, que requieren más recursos y generan también una estancia media más prolongada, con lo cual dificultan el drenaje, la salida, el alta.
Estamos invadiendo zonas de rayos o zonas de consultas para meter pacientes ya en salas de espera, porque no tenemos sitios físicos y el aumento de plantilla que tiene que venir añadido a este aumento de espacios.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Més coses, Menorca es queda sense especialistes en desactivació d'artefactes explosius, el que es coneix com unitat GEDETS de la Guàrdia Civil. Segons denuncia el Partit Popular, el govern central ha decidit traslladar el servei a Mallorca, tot i que manté el d'Eivissa. Txell Camarasa.
Els tres agents de la unitat ja han estat informats que aquest estiu no hi haurà servei a Menorca. Els populars lamenten la decisió i consideren que el GEDEX és necessari per actuar en situacions d'emergència que solen ser a més habituals a l'estiu. Cristóbal Marquès és senador per Menorca.
La nostra illa es queda sense una unitat especialitzada en desactivació d'explosius, un servei essencial davant situacions de risc que requereixen una resposta immediata i que sol ser habitual en èpoques d'estiu. No té cap sentit que en lloc de reforçar la seguretat el govern central elimini recursos clau. Menorca no pot dependre de que vinguin efectius de fora quan hi hagi una emergència.
El PP denuncia que la decisió s'emmarca, a més, en un context de manca generalitzada d'agents que quantifica en un miler de places vacants del conjunt de les Balears.
I l'estació intermodal de Palma estarà tancada parcialment demà diumenge per un simulacre i unes actuacions de millora. El servei de busos interurbans, que enllacen Palma amb la part forana, es veurà afectat durant tot el dia i trasllada les seves primeres o darreres parades als punts repartits fora del centre. També pot afectar el servei de tren entre les 10 i les 12 i mitja del matí.
Aquest simulacre té per objectiu exercitar els procediments d'activació i desactivació dels diferents organismes i serveis en cas d'un accident. També es pretén entrenar la planificació i la presa de decisions dels centres de comandament en situacions d'emergència, com ara l'evacuació d'un gran nombre de persones, l'atenció als afectats o el rescat i trasllat de víctimes, i valorar més tant la capacitat de resposta com el grau de coordinació entre els organismes participants. Lorena del Valle, directora general de Mobilitat.
A nivel de tren,
Las posibles afectaciones serán entre las 10 de la mañana y las 12 y media de la mañana. En caso de afectación, será que en lugar de tener salida y llegada el tren en la estación intermodal, la salida y llegada será en la estación de Jacint Verdaguer. A nivel de autobuses interurbanos, la afectación es en todas aquellas líneas con origen y destino la estación intermodal. Se han habilitado paradas alternativas en la ciudad de Palma para aquellas líneas con origen y destino la estación intermodal.
A més, durant l'hora baixa de demà, durant a terme unes obres de pavimentació i adequació de millora de les rampes d'accés i sortida a les dàrsenes de bus de l'intermodal.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passant tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
Vuit i 26 minuts. Fora de les Illes, avui bona part de l'atenció la tindrem posada sobre Barcelona a motiu de la cimera per la democràcia que s'hi celebrarà amb el president d'Espanya, Pedro Sánchez, com a anfitrió.
Es reuniran a la capital catalana, entre d'altres, el president del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, la de Mèxic, Claudia Sheinbaum, que farà la seva primera visita a l'estat espanyol, i el de Colòmbia, Gustavo Petro. Tots dirigents de l'esquerra, aliats, per expliquen intentar parar amb diferents cimeres institucionals i foros de partits durant el cap de setmana l'ona global d'extremisme i populisme. S'assignaran una sèrie d'acords en matèria econòmica i comercial també, sobre minerals crítics, sobre la lluita contra la violència masclista igualment. Abans, aquest divendres, per cert, hi ha hagut una cimera entre Espanya i el Brasil. Pedro Sánchez.
Defender la paz no es solo la ausencia de guerra, es la condición que hace posible todo lo demás, la prosperidad, la justicia social, la libertad, la defensa de la democracia y su consolidación. Y hoy esa paz y los valores que la sostienen es evidente que están siendo atacados, por esa ola reaccionaria, por los autoritarismos, por la desinformación, males que amenazan la fortaleza de nuestras instituciones democráticas.
Mentrestant, avui també per a Madrid, en aquest cas, la líder opositora veneçolana i Premi Nobel de la Pau, María Corina Machado, reunirà en un acte públic a la Puerta del Sol amb la comunitat veneçolana a Espanya.
Tanmateix, Machado és a la capital espanyola perquè ha de rebre la medalla d'or de la Comunitat de Madrid a mans de la seva presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha estat ben crítica amb el sistema polític veneçolà. Abans, aquest divendres, ha estat rebuda Machado pel president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha rebutjat, en canvi, reunir-se amb Pedro Sánchez.
Que la libertad de Venezuela se está librando no solamente en nuestro territorio, sino en cada rincón del mundo donde hay un venezolano y donde hay un ciudadano que ama la libertad. Ahora estamos muy cerca de esta transición y yo sé que Venezuela será nuevamente esa tierra de gracia y ese lugar de acogida.
D'altra banda, aquesta jornada que tot just comença servirà igualment per a que policies i guàrdies civils es manifestin per exigir l'aprovació immediata del Reial Decret que ha de regular la seva jubilació anticipada.
També reivindicaran en una concentració convocada a Madrid l'equiparació salarial entre ambdós cossos i el reconeixement de la seva professió camp de risc.
I en internacional continua la incertesa sobre el futur immediat de l'Orient Mitjà pel conflicte entre Israel i els Estats Units, amb la vida i la seguretat de milions de persones en territori israelià, persa i libanès en joc, també amb els mercats comercials mundials pendents.
En les seves habituals declaracions a bord de l'avió presidencial de camí a la seva residència del cap de setmana a Florida, el president Trump deia aquesta matinada a l'Espanyola a la premsa que feia 20 minuts que havia rebut una bona notícia, però tot just després es negava a donar-ne més detalls.
It's something that should happen. It's something that only makes sense to happen. And I think it will. We'll see what happens, but I think it will.
És qualcom que hauria de passar, que té tot el sentit que passi, que crec que passarà, ja veurem, però crec que passarà. Responia un críptic mandatari estadounidense que, en qualsevol cas, preguntat per una periodista si conclòs el nou termini per les negociacions amb l'Iran, sense entesa, estendria l'alt el foc, deia això.
Maybe I won't extend it. So you have a blockade. And unfortunately we'll have to start dropping bombs again.
Per ventura no les tindré, així que tindrem un bloqueig i desafortunadament haurem de començar a tirar bombes una altra vegada. I dit això, s'ha acomiadat Trump i retirat sense admetre més preguntes.
Han tocat les 8:30, repassam els principals titulars. Els socialistes i delegació de govern a les Illes demanen als populars que aturin el que consideren un boicot al procés de regularització de migrants.
Per contra, el PP i el govern de les Balears consideren que és només l'Estat el responsable de les llargues coes i el col·lapse viscuts als municipis. Els batles, per la seva part, lamenten que no s'hagi actuat amb més previsió com s'ha fet, diuen, a altres comunitats.
El Partit Popular manté que l'expresidenta del govern, Francina Armengol, ha mentit sobre la seva relació amb Koldo García en el marc del cas Mascareta.
Això després que s'hagi conegut l'informe de la UCO de la Guàrdia Civil, que els socialistes interpreten de manera totalment diferent. Diuen que demostra que a les Illes es va fer una gestió correcta a l'hora de comprar aquestes mascaretes.
Detingut un empresari de Porto Cristo per intentar subornar la directora general de Costes i Litoral del Govern amb 20.000 euros.
Es va presentar en el despatx de l'alt càrrec amb una capsa de bombons i els doblers per abordar un problema relacionat amb permisos vinculats als seus negocis.
La patronal d'agències de viatges, Aviva, preveu un encariment dels bitllets d'avió per la pujada del querosen.
Descarta, però, cancel·lacions. Aviva confia en que acabi prest el conflicte a l'Orient Mitjà de davant el risc, diu, que afecti una temporada turística que encara es preveu bona a les Illes.
I el sindicat d'infermeria SATSE denuncia que cada vegada són més freqüents els episodis de col·lapse a les urgències de zones pares.
L'hospital ha informat que s'han reprogramat cirurgies no urgents per alliberar llits, s'ha reforçat el personal d'urgències i es manté el personal del pla d'hivern en les unitats d'hospitalització més afectades.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Moment ara també de fer el repàs dels titulars de les portades dels diaris. Llegim a la primera pàgina del Diari de Menorca que projectes de l'Ecotaxa a Menorca acumulen 32 milions sense gastar i que la major part de les actuacions amb finançament no han començat a executar-se sobre el terreny. S'afegeix que per intentar accelerar les inversions el govern penalitzarà les administracions que incompleixin els terminis.
I la fotografia de portada és pel fossat del castell de Maó. Els antics soterranis s'exposa, com vos contarem en aquest informatiu, que les obres de la plaça Constitució han tret a la llum. En petit s'afegeix que l'Ajuntament Maones ha expropiat la casa ocupada de ses vinyes a petició dels seus propietaris i també que Costes renuncia a arreglar una de les passarel·les Sant Tomàs.
El periòdico d'Ibiza, protagonisme per l'expresident Armengol, acorralada després de l'informe de la UCO, que és la unitat central operativa de la Guàrdia Civil, anuncia el títol principal. I es fa ressò de la reacció de l'actual presidenta de les Balears, Marga Proens, que ha qualificat d'indignant la informació coneguda i manifesta que no pot ser que la tercera autoritat de l'Estat, llegim, hagi dit mentides. Els socialistes inclou també, defensen que no hi va haver irregularitats en paraules del diari.
El protagonisme gràfic de la primera pàgina del periòdico d'Eivissa és pels infants de l'escola de Santa Gertrudis fent voltes en bicicleta. El CEIP Santa Gertrudis celebra amb èxit la seva 25a diada esportiva a benefici de l'Associació Pitiusa d'Ajuda a Afectats de Càncer.
I a l'altra capçalera de les Pitiuses, el diari d'Eivissa, foto i titulada portada per un mateix tema, l'entrega de la medalla d'or i els premis al mèrit ciutadà del Consell d'Eivissa. Uns guardons, llegim, per a 5 exemples de compromís amb l'illa. Són el Centre Cultural de Sant Carles, el periodista Joan Serra, la mestra i sobretot impulsora de la colla de la Britja pel Vall Pagès i la cultura popular Maria Marí, a més de l'Associació de Veïns de Corona i els Serveis d'Emergències.
El diari es destaca a la primera pàgina igualment l'entrevista al gran estrella del tennis dels anys 70 i 80, el suec Björn Borg. Deixa dit que si no hagués tornat a aquest esport a principi dels anys 90, tot s'ho dit, en continuar emprant una raqueta de fusta i sense guanyar cap dels primers partits disputats, probablement estaria mort.
A Mallorca, els dos diaris principals obren amb l'intent de suborn de la directora general de Costes, pel qual s'ha detingut un empresari del Llevant mallorquí. El detingut per suborn volia una caseta per a vendre tiquets de vaixell, diu el titular del diari Última Hora.
S'afegeix que ho va fer perquè volia diferenciar-se de la competència. També que el govern ha aplaudit el càrrec que el va denunciar, ho hem escoltat a l'informatiu, va actuar com hauria de fer a qualsevol funcionari, i el diari de Mallorca s'exposa en titular que l'intent de comprar la voluntat de l'alt càrrec va ser, també us ho hem explicat, amb 20.000 euros dins una caixa de bombons.
Al marge d'això, ja no hi ha coincidència en els dos diaris amb la fotografia de portada. El diari del grup Serra es parla coa de ciutadans davant l'oficina d'atenció a la ciutadania de Palma, de vora la Costa del Gas, a l'espera de regularitzar la seva residència a Espanya. Dormir a la intempèrie per un paper, llegim en relació a l'informe de vulnerabilitat que necessiten.
Gemma Camps, que es diu serà pionera a Mallorca en dirigir una orquestra, de fet és el títol, és primera directora d'orquestra, és la protagonista de la foto de l'edició de premsa ibèrica del diari de Mallorca, posa pel diari al pati de butaques del Teatre Principal de Palma, on debutarà amb l'òpera La veu humana.
Quant al setmanari de l'Ara Balears, dedica edició a l'abandonament, diu, de migrants extutelats per part del sistema.
I relata la història d'un jove de Ghana a l'Àfrica que als 18 anys, segons el reportatge que s'anuncia, va quedar al carrer sense protecció.
Fora de les illes, El Mundo, esfereïdora fotografia d'un infant ferit a Teheran després d'un atac nord-americà a un edifici residencial. Els aliats de l'Iran obrin més frontes i la guerra es recrueix, diu el titular.
El País, l'Iran anuncia que obri Hormuz, però Trump manté el bloqueig. I l'ABC, foto per una família que torna al Líban arrasat amb l'esperança, diu, posada justament en el desbloqueig del famós estret.
I encara, a La Vanguardia, diu, l'Iran deixarà circular per Hormuz mentre duri l'alto el foc al Líban. Això és el que diuen les portades dels diaris de les illes, també de l'àmbit estatal. Són les 8:36. Arribaran els esports.
Informatiu Matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Tens per la informació possible esportiva, volen dir, a IVA3 Ràdio. Arrencam un bàsquet amb la Lliga Challenge amb un nom propi, l'Azul Marino Mallorca. Les mallorquines juguen avui el darrer partit com a local en aquesta fase regular davant un Flux Cànoe. Serà a les 4:30 al Palau d'Esport de Son Moix. No cal dir que estan obligades a guanyar i esperar que faci el Celta al seu partit davant el Bosonit de la Rioja. Vuitè classificat i que en principi tampoc ha de ser rival d'importància pel conjunt gallec. Sentim a l'exterior mallorquina Maria Espanya a la prèvia del partit.
Ganes de tornar a aconseguir una victòria per arribar o per estar més a prop de l'objectiu final. Pendent de nosaltres, com que estàs a les nostres mans, no miram el resultat d'altres, estem pendent de nosaltres.
El Canoe penúltim amb només 6 triomfs al seu casiller pels 27 de l'Azul no ha de crear en principi complicacions a un cim mallorquí que vol ser campió. Albert Antuña és el seu entrenador.
Afrontamos uno de los retos que en agosto, la primera vez que nos reunimos todas, pusimos que era el objetivo de acabar con 15 de 15 en casas.
Yo con ascender me da igual cuando sea, pero bueno, la verdad es que no le hemos hablado. Yo creo que llevamos tiempo, lo que hemos dicho, al depender de nosotras, que creo que es lo que nos hemos ganado. Cuando vengas, si tiene que venir, va a ser bueno.
Es viurà un gran ambient al Palau d'Esports de Sant Mons en un partit que també oferirà IB3 Televisió per streaming. Sentim el director esportiu del club, Jordi Riera.
La veritat és que el partit de demà han fet una gran convocatòria, que gràcies a l'Ajuntament de Palma i la Federació Balear de Bàsquet de les Illes Balears han pogut aglutinar molta gent i crec que demà serà un dia molt especial i esperen pues, veure som moix en ses grades planes per animar l'equip, que encara queden aquestes dues finals i que no som a escapar. Per tant, contra més gent tinguem a sa grada, més força tindran ses jugadores quan sortin a pista.
Recordin les 4 i mitja, Azul Marino Mallorca, Real Canoe, penúltima jornada i darrera com a local de l'equip de l'Azul Marino. A Primera Federació, 30a jornada i es van complir els pronòstics. El Guipúzcoa Bàsquet va ser superior al Palmer Bàsquet, al que li va guanyar per 82-65. Una derrota que complica encara més la situació d'un Palmer que pateix en aquest tram de final de competició les absències de Nuno Sas, Adrián Chapela i, per damunt de totes, la de Phil Scrub. Baixa fins a final de temporada. Per avui tenim a les 7 i mitja l'Este Menorca-Palanci, un partit on els menorquins volen consolidar-se a la zona de play-off. Javi Zamora és el seu entrenador.
Para convertirlo en ilusión y tratar de hacer el mejor partido posible, porque sabemos que una victoria nos acerca mucho a nuestro sueño, ¿no?, de participar en unos play-offs de ascenso a CB.
I per demà a les 6 tenim a Somos, el FIBO i Mallorca-Cartagena, partit capdalt de cara a la tranquil·litat que vol cercar el FIBO i Mallorca amb una permanència que la tenia pràcticament assolida la primera volta i que serà complicada i molta. Rep un rival directe al Cartagena que també lluita per sortir del descens. Pablo García parla del partit i també fa una crida a l'afició del FIBO.
Nos jugamos este domingo un partido muy importante aquí en casa contra Cartagena, en el que, pues, si pudiera desde aquí, pues, hacer un pequeño llamamiento a la afición, porque realmente es un partido importante para nosotros y nos gustaría sentir ese apoyo. Los chicos están trabajando bien, estamos con ganas, con ilusión y con ganas de competir y por supuesto, de ganar el domingo.
A la Segona Federació, darrera jornada, fase regular. Avui, a les 8 del vespre, el poliesportiu Sa Pedrera de Sant Antoni, Clark Bàsquet Sant Antoni, Gironès, Bisbal Bàsquet. Les comptes són clares i no n'hi ha més. Toca gonya els de Josep Maria Barrocal i esperar la derrota a la mitja de Castelló per acabar primers en aquesta fase regular. Sentim a Barrocal.
Nosaltres volem acabar la lliga regular a casa, l'últim partit de casa, amb bones sensacions, jugant amb la nostra gent, treballant bé, lluitant per guanyar el partit, per intentar acabar la millor forma possible la lliga regular i després ja, doncs, encarar els play-offs, siguin com el tipus de play-off que sigui, és igual, i repeteixo, amb molta il·lusió, amb moltes ganes.
I tancam el bloc del bàsquet amb l'adeu a un dels jugadors mítics del món de la cistella a nivell FIBA. El referim al brasiler Oscar Smith Becerra, que va morir ahir a São Paulo als 68 anys degut a un tumor al cervell detectat 15 anys enrere. Smith, malgrat que va renunciar a jugar a la NBA, està com a membre del Saló de la Fama de la Lliga Professional Nord-Americana. A Espanya va jugar dues temporades al Fòrum de Valladolid i va ser considerat en el seu temps un dels millors llançadors de llarga distància del món. I ara parlant del futbol sala i de la 25a jornada primera amb l'Illes Balears Palma Futsal, que juga a les 9 a la pista del Gimbé Cartagena. Setè classificat, però que només està a un punt de l'Illes, que és cinquè. Els mallorquins tenen clar que queden en la d'avui 6 finals per posicionar-se de la millor forma possible de cara als play-offs. Per això toca avui treure profit de la seva visita a Cartagena. Santi, perquè és tot el tenis de l'Illes, Antonio Vadillo i el seu jugador, David Peña.
Volvemos a estar bien. Hemos trabajado bien durante el paroncito y ahora esta semana nos estamos entrenando bien. Vamos a enfrentar a un gran rival. Independientemente que perdamos o ganemos, lo que es importante es que el equipo tenga esas buenas sensaciones, que compita bien, que juegue bien, que seamos fieles a nuestro estilo, que sea un partido competido. Eso va a estar por encima del resultado final.
Ya sabemos que va a ser un partido muy difícil y muy duro. Aparte, también vamos con algunas bajas, por lo tanto, para sacar los tres puntos mañana habrá que dar el máximo de cada uno.
I a la segona divisió, 26a jornada, per avui a les 4, a jugar el poliesportiu Blancodona d'Eivissa, el Gasifred, Salasim Martorell, els de José Fernández, apuren les seves opcions de jugar al playoff d'accés. L'Estela Cartuja, parlant de futbol, acollirà avui la final de la Copa del Rei. L'Atlètic de Madrid i Real Sociedad jugaran a partir de les 9 del vespre, un partit on en principi el favorit és l'equip de Diego Pablo Simeone, el que sentim.
Tanto los chicos de la Real Sociedad como los nuestros tienen la gran ilusión de ganar, darán todo para hacerlo. Nosotros jugamos el día martes un partido importante, donde nos dejó en un paso muy bonito, que es la semifinal de Champions, pero bueno, eso fue estar arriba, ahora volvemos a tierra, la tierra es lo que cuenta, y en la tierra estamos, y sabemos las dificultades que nos vamos a encontrar.
Aquesta serà la 20a final que jugarà l'Atlètic, mentre la Real disputarà la d'avui, la 8a. Sentim el capità del conjunt de Donostia, Mikel Oyarzabal.
Llegamos bien y igual que todo el mundo te diría en una final, pero de verdad lo creo, que puede ser nuestro día, que nos pueden salir las cosas bien y que sobre todo creemos en ello. Que al final oportunidades como esta no sabemos cuándo se van a poder repetir, que vamos a pelear siempre porque no sea la última, pero que disfruten mucho del día, de todo lo que rodea la final y que vamos a dar todo lo que esté en nuestras manos para que se puedan llevar el premio gordo.
Recorda que el darrer títol de Copa pels matalassers data de l'any 2013, mentre la Real va guanyar l'edició del Covid, la de l'any 2020. En quant a la selecció espanyola femenina, on juguen les mallorquines Cata Coll, Mariona Caldente i Lucía Corrales i Pati Guijarro, encara que aquesta està lesionada per aquest partit, Sona Córdoba per jugar a les 4 al Nou Arcángel el segon partit d'aquesta aturada internacional contra Ucraïna, classificatori per al Mundial 2027. L'objectiu és guanyar i refer-se de la derrota contra Anglaterra del passat dimarts. Sentim a la jugadora de l'Arsenal, la felanitzera Mariona Caldentey, a la prèvia del partit.
Lo que vemos es que quedan 9 puntos por jugar y que hay que ir a ganar esos 9 puntos, y sabiendo que los goles pueden ser importantes, obviamente, pues bueno, estamos tristes, ¿no?, y dolidas por el resultado que se dio en Wembley, pero no es algo definitivo. Quedan, como he dicho, 3 partidos y sigue estando en nuestras manos, así que en ese sentido estamos tranquilas y confiadas en que nos va a salir bien.
Com han dit abans, Pati Guijarro es baixa pel partit d'avui. Pateix un esguinç al turmell de la seva cama dreta. Sonia Bermúdez, seleccionadora, parla de l'absència de la mallorquina.
El caso de Pati, que ha tenido que dejar abandonar la concentración, es una jugadora fundamental para nosotros.
A falta de 4 jornades pel final de competició, parlant de la tercera federació, continua el pols entre Mallorca B i Manacor pel títol del grup 11. Els manaconins juguen avui a les 5:30 a Can Cantó davant del sorprenent Inter Ibiza, ficat de ple en la lluita per jugar el playoff d'ascens, en un compromís a l'avui força complicat tant per a Vicenç com a manacorins. Miquel Aguado és l'entrenador del Club Esportiu Manacor.
Som conscients de que anem demà un camp molt complicat, en el qual equips de dalt s'han deixat punts i bueno, que ells se senten molt còmodes allà a casa seva. I, bueno, fins a aquesta consciència, doncs, ho hem preparat com una setmana una setmana normal.
Recordem els partits que juguen avui dissabte a les 4 i mitja el CUDI Penya Esportiva, i el 7-7 Cardassà i Soncle de Portmany, a les 5 Sant Antoni Roland Molina, i a les 5 i mitja Intervisa Club Esportiu Monaco. Demà el Real Mallorca ve rep al migdia la visita del Felanitx de Nico López. En vòlei, a la Superliga masculina, segon partit de quart de final que juga avui al poliesportiu Miquel Àngel Nadal. A la Xis, el connecta amb l'AM en acord, rap la visita de la Laguna, el que li va guanyar, recordant, 7 dies a mans, per 0-7 a 3. Sí, per avui, el conjunt de l'Alexis González, recordant que el tercer partit es jugaria demà, també a Manacor. Sentim el tècnic del Conecta.
La Liga fueron partidos también ajustados. Ganamos, allá le ganamos 3-0 también, acá le ganamos 3-1. Nosotros ahora tenemos la presión nosotros de ganar, porque estamos de local. Ellos van a ir más suelto porque no tienen nada que perder ahora, pero sabemos que va a ser un partido muy peleado, ¿no? Lo más importante, ¿no? Jugar acá en casa, jugar con la afición. Esperemos que el pabellón esté lleno, como lo estuvo en algunos partidos. Así que esperemos que venga la gente, nos apoye, que lo necesitamos, ¿no?
I anant tancant amb un derbi dramàtic, el que es viurà a partir de les 5 al poliesportiu Germans Escales, al Palma Rugby Union, juguen una bona part de les seves opcions de permanència davant el Toro. Els camioners, que també necessiten guanyar per allunyar-se de forma definida de la zona de descens, ni molt menys regalaran el partit a un rival molt necessitat de punts. Sentim a Germán Bustos, entrenador del Palma.
Se junta la situación de jugar un partido, un derbi contra el Toro, jugar un partido importante, sumado y unido a que necesitamos sumar puntos, así que necesitamos salir más de la situación de abajo, por lo tanto cada punto acá vale oro, y bueno, tenemos que sumar de 4 o 5 sí o sí este sábado, así que bueno, nada.
Amb aquest punt de l'esport del 15, ho deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents?
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'NT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb Bici i Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Són les 8 i 52 minuts, seguim a l'informatiu matí amb més temes. El Consell Insular de Mallorca destina 500.000 euros a empreses i entitats amb ànim de lucre per enfortir el producte local. Les subvencions cobreixen activitats com ara fires, tasts, xerrades i qualsevol acció enfocada a reforçar la visibilitat i el posicionament del producte mallorquí.
L'any passat es varen concedir ajuts a 23 entitats, el 65% més de projectes que un any anterior. L'import per beneficiari passa de 30.000 euros. Com a novetat, enguany, en els criteris de puntuació es reconeix i diferencia aquells que promocionen el producte de la seva entitat, així com aquells que incorporen espais o activitats dirigides a l'entreteniment infantil. Et subvencionen projectes que s'hagin realitzat entre el 1 de gener de 2025 i el 31 de desembre d'enguany. El termini per sol·licitar els ajuts finalitza el 15 de maig.
I el iot que va cremar divendres passat al port d'Eivissa ja és a terra ferma, això sí, després d'arrestar durant tota la setmana al fons de la mar. Les restes del iot, de 28 metres d'eslora, s'han deixat sobre el moll de Botafoc, on es començarà a desballestar els propers dies. Avui començarà el peritatge dels danys.
L'operatiu per retirar de l'aigua el Never de l'Est ha durat una setmana i desballestar-lo s'allargarà també 6 o 7 dies més. El moment crític es va viure amb la prova de pes, amb la grua de gran tona que havia de retirar el pesi d'unes 50 tones més del que havien previst. El iot de luxe ja és sobre, com dèiem, el moll de Botafoc, on s'ha delimitat una zona de treball al voltant. Toni Ginart, director de l'autoritat portuària.
Aquí lo que fem és la separació de les parts de fibra de vidre de les parts metàl·liques, i això ens durarà com a mínim una setmana. Prèviament en aquestes feines hem d'esperar que vengui Seguro de l'embarcació per valorar els danys que té.
Aquesta embarcació es va calar foc divendres passat i es va enfonsar en només 3 hores. Només va donar temps d'allunyar-lo de l'entrada del port eivissenc. Ja submergit, es va sellar i descontaminar segons les autoritats, i s'ha hagut d'esperar que les condicions climatològiques fossin favorables per poder emergir-lo novament i deixar-lo a punt del moll de Botafoc, on interferirà l'operativa.
I a Menorca, les obres de reforma de la plaça de la Constitució de Maó han deixat al descobert importants restes històriques de la ciutat. La remodelació ha deixat al descobert blocs de marès que formen la volta d'antics soterranis, fins ara desconeguts. Són estructures construïdes sobre el fossat de l'antic castell medieval, un espai clau entre els segles X i XIII, protegit per una muralla.
Amb el temps, aquests soterranis es varen abandonar i es varen convertir en abocadors de fems. Entre les restes s'han recuperat botelles, vaixella i fragments de ceràmica dels segles XVIII i XIX, testimonis directes de la vida quotidiana d'aquells temps. Així ho explica l'arqueòleg responsable del seguiment de les obres de rehabilitació en matèria de patrimoni, Carlos de Salort.
Dins aquesta amortització de terres, de materials constructius i de vaixelles, fragments de ceràmica, estem trobant els fems del segle XVIII i XIX, que vull dir, hi ha un repertori ben interessant de materials que, la materialitat aquesta ajuda a conèixer molt millor i a entendre determinades èpoques.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia divendres.
This is a photograph, a window to the past.
Per celebrar el Dia Mundial del Circ, avui una proposta ben interessant. La segona estació de circ acull Sant Llorenç d'Escardassà. És l'edició d'enguany. Amplia espectacles, però això sí, manté l'essència.
És una iniciativa de la companyia Moviments, que aplega artistes catalans i mallorquins de diferents disciplines en una mostra de talent i d'adaptació a un circ contemporani que s'obri espai a les illes per a gaudi de tothom. Rosa Fortesa, artista i una de les cofundadores de la companyia.
El primer espectacle és la Sortija de Metall, que és de la companyia Lila Jocs Reciclats. Després, a les 12:30, Conort, de la companyia Hotel Yocandi, catalana, però que té integrants mallorquins. I a les 4, la companyia Marilyn Ribot, amb l'espectacle Crisàlida, All You Need Is Love.
A més, a part de gaudir d'aquests espectacles, els assistents a Sant Llorenç podran gaudir dels tallers que ofereix l'Associació de Professionals del Circ,
on el públic pugui tastar diferents disciplines. Cada any va a càrrec d'una companyia diferent, i això per mi crec que és important, que també les famílies puguin trobar aquest momentet de gaudir junts, tant d'infants com d'adults, i així també proven amb la pròpia pell què és això de fer circ. Podem practicar aeri, malabar, també hi ha una secció d'equilibri.
En aquesta festa del circ a Sant Llorenç d'Escardassà també es podrà passar una bona estona amb les instal·lacions de Lila Jocs Reciclats i fer una mossegada a les parades de menjar tot a l'estació de tren llorencina.
En el marc d'aquest Dia Mundial també s'han programat actes del Festival Internacional de Màgia de Mallorca, Fat i Fat, l'esdeveniment dedicat a divulgar i impulsar el món de la màgia.
Que es farà al casal de Can Balaguer a Palma. Podreu fer un recorregut allà per les diferents sales d'aquest emblemàtic museu del centre palmesà, la màgia més íntima i sorprenent de la mà de 4 grans figures mundials, els mags Joan Colàs, Joaquín Matas, Miguel Pugà i Jaime Figueroa.
L'altra proposta és del Teatre Municipal Xerç Fortesa, que demà diumenge acollirà a partir de les 10 del matí la Gran Gala de Màgia.
Amb actuacions dels mateixos protagonistes, als quals s'afegiran altres grans referents de la màgia, com el cas de Morten i Alana Mohelman, en una combinació d'estils i modalitats de màgia per a una experiència, diuen, única i vibrant per infants i adults.
Thank you.
un punt més, la Fundació Medina Mallorca ha encetat avui la programació de primavera del Festival Cap Rocat, epicentre de la música clàssica a Mallorca.
Serà una vetllada íntima que plegarà d'intèrprets de fins de dins i fora de les illes, com Francisco Fullana, que és d'aquí, i Nina Heidenrich, a les 7 del capvespre. Aquesta primera edició dels concerts de primavera, organitzats en col·laboració amb Mallorca, en Sona, es complementa amb el recital de piano dissabte que ve de David Criculli, una de les veus més atractives de la seva generació. Tots dos concerts ja han esgotat les entrades, però tenir una nova oportunitat de gaudir de l'excel·lència de la música més endavant, en la sisena edició del Festival Cap Rocat, amb tres vetllades, en un entorn incomparable, serà el juliol i l'agost.